Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hi ha safrejos que no han de sortir d'aquí, com ara que el nou kèfir d'Activia, a més de tenir probiòtics, és un esmorzar. Deliciós!
El nou kèfir d'Activia patrocina Que no surti d'aquí.
Bé, passen 6 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Mira, bon dia, Roger.
Marta Montaner, bon dia.
Quina sorpresa, bon dia.
Sí. Veig que som...
Cada dia som més. Cada dia.
La família creix.
Sí, sí, ple de kèfir.
Ai, sí.
A mi m'encanta el kèfir, ja ho sabeu.
Jo no sabria dir-te ben bé què és el kèfir.
Doncs mira, és com una espècie... Ara, clar, em mataran, eh? Però és com una espècie... Una espècie de iogurt. El que passa que és una
és
mica...
És més líquid, no?
Sí. És més líquid i és més àcid.
De, està més de moda, de tot de gent que fa vida així més sana.
Ah, però hòstia, perdona, doncs, perquè va molt, molt, molt bé per la panxa. Jo això ho vaig aprendre a la casa dels meus sogres i és un aprenentatge que m'enduc per tota la vida.
No, i tant, i tant.
Me'l faràs provar. Què? Avui hi ha molta cosa, perquè hem d'anar a Los Angeles de seguida, que ja tenim en Garriga per aquí connectat, que ens ha d'explicar què tal els Oscars i les festes de després. Però abans hi ha un tema que fa uns quants dies que teníem alguns dubtes.
Home, és que hi havia moltíssim neguit pel tema dels Premis Ídolo, aquests premis d'influencers que organitza la Dulceida, que normalment cauen justament a la primera setmana de març, per tant, haurien de celebrar-se aquest dijous, aquest divendres, si tot hagués seguit la normalitat,
però
de moment ningú havia avisat i ningú havia dit res, que això ens feia pensar que potser fins i tot Déu no ho vulgui. Però s'havien anul·lat.
Bueno, mira.
Que no es feien.
O posposat.
Era una mica estrany perquè ells havien projectat molt en aquesta següent gala dels Premis Ídolo, que en principi, més a més, es farà a València, que començaran a descentralitzar-ho, però no deien res. Fins ahir. Van penjar aquest vídeo a les seves xarxes socials amb una música èpica, on veiem una espècie de columna de l'antiga Grècia.
Caient del cel.
Caient del cel. I fotent-se, clar, una bona nata.
Una bona trencadissa.
Es trenca. Mm. I de sobte hi llegim. Lo bueno se hace esperar.
Vaja, que no ho tenen.
Lo bo un vídeo es fa esperar.
Que no diu res.
No diu absolutament res. La descripció diu Heaven! Cel, pels qui no parleu anglès així, amb majúscules. Sí. Heaven! Ídolo 2025, que s'entén que és el títol d'aquesta gala que tindrem dels Premis Ídolo del 2025, que serà la gala del cielo, eh?
Ens diuen una cosa, diu, que és que sí que hi haurà ídolo.
Exacte, això sí que ens ho confirmen.
El cel no pot esperar. Estigueu atents, hi haurà senyals.
I tornant a casa mirant amunt avui.
Data i lloc...
Compte que plourà.
Molt aviat. Home, jo em quedo expectant... És el que necessitàvem, i és el que havíem reclamat, de dir, sí, en realitat, sí. Ens fots una foto negra i dius...
No calia la columna jònica no que calia. Hi ha del cel.
Però mira, ells ho han volgut vestir així. Bé, era senzillament dir, tornarem, aquest any ens hem endarrerit perquè hem tingut alguns problemes i no ho fotrem al març. Ja ho faran.
Passen 9 minuts de les 12, ara sí, anem fins a Los Angeles. Com bé sabeu, aquesta matinada s'ha celebrat una nova edició de la gala dels Oscars i qui ho ha seguit des d'allà i vestit de manera impecable, ha estat en Francesc Garriga. Garriga, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu, que portes no sé quantes hores desperts?
Porto no tantes,
ah, no?
Des de les 8 del matí, 12, 17.
17 hores.
Perquè, quina hora clar, és ara allà?
Sí.
Les 3, són les 3.
Ah, no és cap burrada, perdona.
No, no,
és com
no,
si estiguessis fent una copa amb nosaltres ara, per
tant. M'heu fet fer connexions amb hores més malparides.
Sí.
És veritat.
Sí.
Que, bueno, que porteu moltes hores en antena, tu i la Juliana, perquè aquesta nit m'he despertat un moment a les 3 de la nit, m'he posat la ràdio i us he sentit fent l'especial amb en...
Toni de la Torre.
Amb Toni de la Torre i amb l'equip de la Finestra Indiscreta. És veritat que jo a les... Jo he avisat l'equip i el Toni, i he dit, a les 5:59 estaré a la porta sortint, perquè jo vull arribar a casa i dormir. I jo a les 6:20 estava al llit amb els ulls tancats.
L'has fotut una dormideta, ja.
Fins les 11:10 no m'he llevat, per tant, he dormit unes 5 horetes que agraeixo molt, i en canvi el Francesc Garriga ha anat connectant insaciablement amb el Matí de Catalunya Ràdio, perquè el Ricard Ostrell l'ha tingut ben a prop i ben lligat.
I, Garriga, has portat tota l'estona aquest smoking? Amb el corbatí?
Si us dic la veritat, l'he portat d'aquestes 17 hores, 16, l'última hora me l'havia tret, però en saber que em connectava amb vosaltres m'he tornat a posar per fer la connexió ara, com
que
diu
no. No.
I Garriga, sí. El portes tot o t'has posat la part de dalt? Perquè nosaltres et veiem de cintura en amunt.
Això és el guarro.
No, no és guarro.
Jo hagués fet... Que t'agraden els tios?
No, per comoditat...
M'encantaria, seria un gir fantàstic.
Oi, que de sobte digués...
Soc bisexual.
Sí, i m'encanta el Francesc. I me'l vull
fullar. A mi també m'encantaria. M'agradeix el 100% de la població.
Dona-li una oportunitat.
Garriga,
no, estem oberts. Estem oberts a tot. He estat temptat de fer-ho sense pantalons, però allò de la mandra de posar-me'ls, però com que estava segur que podia passar que em féssiu aixecar, dic, posa els pantalons, perquè només falta que en aquest programa no te'ls posis. Per tant, vaig de dalt a baix sense sabates, això sí.
Molt bé, per anar còmode. A veure, escolta'm, tu has estat a dins de la gala, i no sé si ens pots explicar si és complicat entrar, a quina zona has estat, a qui has vist i tot plegat.
A veure, és una cerimònia que té dos recintes importants. El primer i el principal és on es fa la gala, per tant, al teatre. Jo aquí no hi he pogut entrar, m'he quedat a la porta del teatre i allà sí que hem pogut trobar-nos amb les estrelles com anaven entrant. De fet, a Instagram he penjat un vídeo on es veu tot de gent molt ben vestida, que són els que anaven entrant a través de la catifa vermella. Però la premsa tenim un lloc assignat, a part, que està enganxat al teatre, és una sala de premsa, i allà és on ens van passant els guanyadors. Jo avui he vist passar tots els guanyadors per davant meu, i allà és on ens concentrem centenars de mitjans de comunicació de més de 40 països, bastant restringit. Hi ha mitjans molt importants que no tenen accés als Oscars, i no em facis dir per què, però Catalunya Ràdio des de fa 3 anys doncs estem aconseguint tenir aquest accés que ens permet veure les estrelles de prop, que ens permet seguir la gala amb els especialistes del món del cinema més importants del món i que ens obliga llavors també doncs, a posar-nos de gala perquè hi ha un dress code molt sever, molt estricte.
I a qui has vist? Qui t'ha passat allò per davant? Perquè, per exemple, un dels grans noms, Timothée Chalamet, no sé si heu coincidit.
Home, coincidir, si digués que bueno, coincidir també, ho estaria fent molt exagerat. L'he vist molt de lluny a Timothée Chalamet, però, per exemple, Carlos Sofía Gascón no l'hem vist ni a passar i pràcticament ningú l'ha vist a passar perquè ha entrat de forma superdiscreta, ha marxat de forma superdiscreta sense fer declaracions i tots estàvem allà pendents de veure si la veiem o no la veiem. Per exemple, sí que he tingut a tocar el director d'Emilia Pérez, no ens ha pogut contestar cap pregunta, però l'hem vist passar i l'hem tingut una mica així de tu a tu. A Paz Vega, l'actriu espanyola, també molt simpàtica, tot i que tampoc ha pogut fer declaracions, però també l'hem tingut amb nosaltres. I després, actors de més de segona fila i artistes de més de segona fila, els actors principals tenen una altra entrada diferent de la que jo he pogut acostar-me, però vaja, és un dia que fa un xup-xup espectacular i que tothom et sembla famós, perquè tothom va tan ben vestit que dius, aquest ha de ser algú.
I és l'actitud, aquest... no, a vegades, que
sí,
dius, ha de ser
algú,
aquesta persona.
I veies gent amb uns vestits una mica estrafolaris que deies, aquest ha de ser algú, segur. No pots venir així si no tens molt nivell.
Parlant de vestits estrafolaris, s'ha comentat moltíssim el modelet de Timothée Chalamet, que ha apostat per una americana i un pantaló tot conjuntadet d'un color groc mantega, que està molt de moda, però sí com una mica fluorescent. És com que a mi no m'agrada especialment, però només pel fet d'haver fet una cosa diferent ja estic a favor.
És un color tan difícil.
És un color complicat. I per al drama que podria haver sigut, encara el defensa prou bé. Vull dir que això suposa el Roger i és un desastre sideral.
No,
i en canvi, mira, el Timothée encara t'ho aguanta. I després una cosa importantíssima, evidentment, en clau del cor, és que el Timothée va estar tota la gala amb la seva nòvia Kylie Jenner, a primera fila, agafats de la mà. La Kylie es va menjar una de pantalla impressionant que aquí el publicista dels dos deu estar content.
Mira que no donava un duro per aquesta relació, eh?
Jo no el dono encara, van per la tercera cita. A la que tinguin la quarta ho deixen.
Curiosament, sempre són a premis.
Sí, sempre, sempre. No s'han vist en cap altre moment. Si es veiguessin amb xandall no reconeixerien.
Francesc, una persona, un ciutadà normal i corrent, pot agafar entrades i anar a veure la gala dels Oscars?
No, agafar entrades i anar a veure la gala dels Oscars no, però no tothom que és a dins la gala és gent superfamosa. Molt sí, evidentment, al món del cinema. Després hi ha acadèmia del cinema de tot el món, que per tant doncs, n'hi haurà alguns que seran més famosos que altres, i després hi ha un petit grup de periodistes, vaja, o petit o mitjanet grup de periodistes, que sí que poden entrar dintre, que són ja mitjans més selectes i que costa més aconseguir aquesta entrada per entrar, i hi ha un últim grup de persones, que això sí que qualsevol persona més o menys hi podria accedir, que són els seat fillers, els omplidors de seients. Això és un grup bastant important de persones, gent que hi va, i no em queda clar si cobren o són voluntaris, crec que són voluntaris, i que el que fan és que es col·loquen estratègicament al perímetre del pati de butaques, i quan algú s'aixeca a recollir un premi, a donar un premi. Se'n va a buscar una cervesa, surt al lavabo. Perquè sempre es vegin tots els seients plens, aquests seat fillers, pup, es col·loquen allà on s'ha aixecat Brad Pitt. Pup, s'ha aixecat Selena Gomez, doncs al lloc de Selena Gomez s'hi posa una noia que sigui seat filler. I llavors el plano general sempre és d'una platea plena a vessar. Però hi ha gent que està entrant i sortint contínuament, però mai veuràs un lloc buit.
Què és el que va passar? Bé, és que aquí amb els Gaudí de fa un parell d'anys, quan va tocar el Guillem
Gisbert, Guillem, sí,
que la gent se'n va anar al lavabo i hi havia aquests plànols generals que veguis que no hi havia ningú a la gala, doncs els haguessin fet falta bastants fitxilers.
I tant. Es pot menjar i beure, per tant, a la platea, a diferència dels Gaudí, els Oscars?
Sí, els convidats tenen accés a una mica de tot, alcohol, no alcohol, tot i que l'alcohol es serveix amb com de gotes, pel que m'han dit, i a vegades limiten una mica l'alcohol perquè no volen que la gent es passi gaire i que algú pugi a buscar un premi una mica ja tocat, diguem-ne, perquè hi havia hagut èpoques que es veu que hi havia actors que es passaven amb els nervis, i entre els nervis i l'alcohol ja no sabien ni on eren. Per tant, diguem-ne que això de l'alcohol està una mica limitat, hi ha menjar de cert nivell, i després nosaltres a la premsa també tenim menjar.
Sí, que has menjat.
Se n'ha encarregat en Nando, també.
No, és bastant senzill. És bastant senzill. Hi havia uns bols gegants de gambes, gambes d'aquelles gruixudes, gambotes grosses,
pelades,
amb la cua que l'has de treure de la cua només.
Val.
Formatge, llavors una mica d'empanades, rotllets de primavera, crudités, vull dir que una mica de varietat. Tampoc hi ha alcohol per la premsa, però sí que tens doncs begudes, diguem-ne, no alcohòliques.
I hi havia gent guapa a la sala de premsa, Francesc, algú amb qui hagis connectat especialment?
Bé, més enllà d'allò, hi havia gent molt elegant. Hi ha gent que es pensa que estan anant a un casament, perquè veus vestits que dius, hòstia, aquesta... Sobretot hi ha dones que es posen vestits de cua llarguíssims, que llavors has de vigilar on trepitges. És a dir, jo he trepitjat més d'un vestit perquè, hòstia, no estic acostumat a anar mirant a veure si trepitjo una cua o no. I per tant, doncs, és veritat. O amb la cadira, allò, ai, perdona, has d'aixecar la pota de la cadira. Hi ha gent molt elegant, i sobretot hi ha gent molt interessant perquè... molts d'aquests són els periodistes que segueixen les estrelles de Hollywood i no Hollywood durant tot l'any, i per tant allà estableix relació amb periodistes molt veterans, alguns que t'expliquen anècdotes curioses, o que a molts els fa gràcia sempre el tema Barcelona. He parlat molt, per exemple, avui de Messi amb un periodista de la ràdio nord-americana que era fanàtic de Messi, i m'està parlant una mica de Messi i m'ha dit que ell odiava el Madrid. Dic, mira, doncs
ja ens podrem entendre.
Així t'entren via Messi, Garriga?
Sí, sí. Generalment Messi ja no tant, però és una bona carta de presentació. Sí.
Clar, s'acaba la gala dels Oscars i llavors comença una cosa molt interessant, que són les festes. Hi ha com una festa oficial i llavors hi han subfestes? Cap on va la gent?
Sí, hi ha una festa oficial que és el Ball del Governador, que es fa al mateix recinte, al pis de sobre. És un ball, una festa prèvia on es demana que els premiats hi vagin, perquè és el lloc on, en teoria, els premiats socialitzen amb tothom, i d'allà ja tothom desfila cap a la festa que vulgui anar. Hi ha festes molt importants, com la de Vanity Fair, d'alguns mitjans de comunicació, de patrocinadors, Jay-Z i Beyoncé també sempre organitzen una festa, i després el que és molt divertit és a la sortida, la cua llarguíssima, llarguíssima, de gent, i dos, de limusines i cotxes de luxe que passen a recollir aquests VIPs, però la cua és... no te la pots imaginar, carrers i carrers de cua, i gent amb un Òscar als dits esperant que els arribi la seva limusina amb un tiquet que diu 344, i quan arriba el 344, 344, vinga, i te'n vas cap al cotxe per anar-te'n a la festa. I entenc que a aquesta hora, doncs sí, aquestes festes encara deuen estar a ple rendiment, sí, a les 3 segur.
Comentaves la festa de Vanity Fair, que hem vist fa unes hores, no?, una foto que hi ha la Rosalía amb un vestit blanc.
Sí, la Rosalía.
I amb cua, que espero que ningú li trepitgi la cua del vestit. Feia molt que no veiem a la Rosalía, no?
Públicament?
Sí.
Sí, públicament sí, tot i que sabem que havia anat al concert de Ralph Ishu fa res, una setmana i mitja, però així en un esdeveniment públic sí que ara feia bastant que no la veiem, no l'havíem vist ni a la Fashion Week. Sí, últimament n'està sent cara de veure. A mi em preocupa, perquè l'altre dia va penjar un Insta Story a l'estudi i dic, surt de l'estudi, està bé el disc. Ja m'és igual com sigui. El vull veure. Toca gespa, perquè és que si ets... Vull dir, o està fent ja el cinquè, o vol dir que encara està fent arreglos en el quart. No veurem mai aquest disco, què passa? Estic ja farta d'esperar. I després, el més important d'aquesta festa, Roger Carandell...
És la trobada.
És que ens ha regalat el moment més que no surti d'aquí, elles no ho saben, però això és la cosa més...
Una d'elles ha vingut al programa, perdona'm.
Això és veritat, i som amigues.
I l'altra et coneix.
Perdona, que... som amigues amb totes.
Són oients.
Perquè són reines catalanes. Rosalia va coincidir en aquesta festa amb Úrsula Corberó, l'actriu de Sant Pere de Vilamajor, que era la seva primera vegada en una festa dels Oscars, a la festa aquesta de Vanity Fair, on també havia anat Timothée Chalamet, on també va anar la Kylie Jenner, vull dir que és la festa com més important, com deia el Francesc. Un moment molt històric, et diré, no se les veu allò de dir són millors amigues.
Conversa màxim de 3 minuts.
És una foto de rigor, perquè elles no tenien la foto encara. I això és una cosa que no té cap sentit, perquè són dues de les persones catalanes, bueno, les dues persones catalanes amb més projecció internacional i també de l'Estat. Llavors, aquesta foto havia d'existir, sí o sí.
Em costa molt descriure com van vestides per la ràdio.
Haurem parlat en català,
molt
creieu?
Molt escot totes dues, i molt... Sí. L'Úrsula tira de brilli, no?
Sí, es llueix molta teta, en general.
Sí.
Va destapant, sí.
Van destapant.
Però és que és com s'ha d'anar.
Vas a la gala dels Oscars, jo aniria sense vestit, m'entens?
Feia fresquet aquesta nit, eh? Sí? Feia fresquet a Los Angeles. Sí, si anaven tan destapades pel carrer, compte.
Per cert, que la Rosalia li han demanat per la tercera temporada d'Eufòria, que sabem que hi sortirà, no sabem exactament...
Sí, clar, és actriu, ella, també, amb respecte.
I això és el que li han preguntat i com s'explicava.
Euphoria, season 3, how'd that come about?
Oh, well, you know, it's happening. It's the first time that I do something like that.
Yes.
And I'm very excited. You know, I'm learning de los compañeros and, yeah, I'm very grateful.
How did it come about?
What you mean?
How did it come about? How did you end up on Euphoria?
I've always been a huge fan. Always been a huge fan. So it ended up happening. I always put it in the air and it ended up happening.
When do you start shooting? Have you shot yet?
We started, yeah.
Què, com la veieu? Il·lusionada?
És que el millor és el final, on marxa i diu, me l'aspiro, i diu, besitos. I se'n va la tia, perquè no té ganes ja de respondre més. Se la veu un punt incòmode, amb ganes de marxar.
No ha contestat gaire, res del que li han preguntat.
I fent aquest personatge, perquè ja és un personatge en si mateixa, perquè ella, per força, ha de saber com es diu, compañeros, en anglès. Però ja fa aquest paper que li agrada, aquest moment de bilingüe, de forçar una mica aquest accentot que té...
Aquesta cosa Penélope Cruz, també.
Efectivament, aquesta cosa. Ella la copia, jo crec.
Però és que això ven molt als Estats Units,
sí.
Això els agrada molt, l'accent et dona punts, sí, home.
Que, per cert, la setmana passada comentàvem que la Rosalia havia estat vista en un restaurant de Gràcia. Doncs jo tinc més informació del que va fer el cap de setmana passat.
Home, doncs som-hi.
M'ha arribat un missatge. Sí. Quin és el telèfon del programa, Juliana?
El 677-27-10-58.
Aviam, què diuen?
On es diu que divendres de la setmana passada...
Sí.
De l'altre, diria.
Fa 15 setmana... dies?
Sí, fa gairebé dues setmanes. La Rosalia estava sopant al restaurant Xamei.
Molt bon restaurant on vam celebrar el teu aniversari, si no m'equivoco.
El Peu de Montjuïc,
que
no?
Que li agrada molt també a la Batguial i a la Dua Lipa. Sí, exacte, Peu de Montjuïc, és zona Poble Sec, un restaurant que és un venecià, i on es menja molt bé. La carta és curta, diguéssim, hi ha poca cosa on triar, però tot és molt bo.
Un restaurant moníssim, a més, o sigui, de l'estètica allà al mig
molt
de Montjuïc.
Molt
de cita. I que hi han anat moltíssimes estrelles, a part de les que comentaven, perquè tenen les típiques firmes allà penjades, sí. I realment hi ha anat Déu i sa mare.
Amb qui va anar ella, ho sabem,
no.
Això? No. Acompanyada, però?
Acompanyada d'un noi.
A mi, per cert, em diuen que no ho vaig saber dir l'última vegada quan vam explicar que la Rosalia havia estat el dissabte menjant a la fonda de mantequeria
Espírita
a Gràcia, que anàvem quatre persones i no et vaig saber dir qui eren. Sé que una d'aquestes persones era Ralph Fitxú, el productor, i amb qui va fer la cançó d'Omega, al setembre. Que té sentit, perquè a més vull dir que ella havia vingut per veure el seu concert. Té bastanta lògica. La pregunta és, Rosalia estava a l'estudi amb ell? A la foto que va penjar? No ho sabem. Potser és també pot ser que sigui una foto de fa 7 anys.
També pot ser.
Podria ser. En fi, Garriga, et deixem descansar, no? Perquè ara sí que ja et podràs treure... pots anar a dormir com a tu et sembli, però ja descansaràs.
Jo em treu la roba, ja veurem si dormiré o no.
Ah, sí, sí.
Però per què no li fas aquesta pregunta que hi ha al guió, Roger, si has lligat? Dormiràs acompanyat, doncs, aquí?
Sí, és veritat, que està al guió, però...
El guió pregunta si dormiré acompanyat?
Sí.
Cosa aquesta pregunta?
Sí, m'he frenat. M'he frenat, no te la farem.
Sobretot perquè on l'hauria de tenir, ara?
Perquè t'estem veient en imatge.
Bueno, la persona amb qui ha de dormir.
Xarap, I finish now.
Mira, és... Parla anglès.
Que és home, és el més normal.
Amb el companyero.
Sí. Garriga, moltes gràcies. Sí, cuida't molt.
Bona nit.
All you need is love. All you need is love. minuts i arribem a 2:15. És meravellós, eh, en Garriga?
No,
m'encanta
és...
quan ens ho explica tot. Tot
top,
sense
top
filtres.
Top 1 Catalunya Ràdio, eh?
És així. Top 1 sexis, això ja ho hem comentat un dia, és la persona més sexy.
Top 1 general.
I top 1 general.
Ai, s'ha deixat la càmera oberta, en Garriga.
Ai, tanca-la.
Tanca-la, tanca-la, que ara estan veient l'habitació. Bé, atenció, perquè aquest cap de setmana la Jessica Goicoechea ha estat d'un romàntic insuportable amb en Manu Moreno, que és aquest jugador de rugby andalús i que ja és oficialment la seva parella.
Ja s'havien deixat veure plegats, o sigui que ja havien confirmat la relació d'alguna manera, però l'història que van penjar aquest cap de setmana ja és de traca. Es tracta d'un vídeo de la Jessica i en Manu fent-se unes moixaines que penses, no folleu ara, sisplau. O sigui, sembla així imminent, imminent,
és gros,
en un
eh?
Concert del mallorquí Rels B a Madrid.
Que a mi m'han arribat imatges també de l'altra banda, diguéssim, perquè aquí els veiem d'esquena, però també s'han fet imatges de l'altra banda, per tant, els veus de cara. És que li magreja, diguéssim, els
pits, eh? Li toca les tetes.
Sí, tota l'estona.
Sí, nosaltres el que hem vist són, és aquest vídeo d'ells des del darrere, que és el que ells han penjat a les seves xarxes socials.
Des d'un reservat, no?
Des d'un reservat, però després, com diu la Marta, efectivament, hi ha imatges, diguéssim, que s'han com filtrat de gent que està entre els públic i va fer un bon zoom. I estan... Estan...
És que mira aquí,
marrano.
Home, per favor.
No, ara les,
però és que a part la sacseja. És una cosa supereròtica.
Sí,
i ella
no sé,
contenta de ser sacsejada, eh?
Sí, sí, sí. Vull dir que és una cosa amb consentiment. És una cosa amb consentiment, ja, però és que estaven a la vista de tothom, realment.
Què? Això li agrada molt a un tipus de gent, eh?
Hi ha un tipus de...
Anaves a dir a la Jessica.
No, anava a dir...
Hi ha un tipus de parella molt pública en aquest sentit,
sí,
que no,
no
els hi fa
sobretot,
res.
Sobretot que els hi dona més morbo, encara.
No, i sobretot al principi de la relació, que no és perquè et doni morbo o no et doni morbo, és perquè no pots esperar, perquè estàs tan fogós i tanta passió que
tu
dius...
Tu vas passar per aquesta època.
Jo vaig dir, és per això...
Supermercats, fotia
parlo,
el número.
Parlo amb sí. coneixement de causa, perquè jo hagués fet el mateix puto escàndol.
Últimament, Roger, estàs ventilant molta
estic
cosa de la...
Tinc una de crèdit.
Estàs tornant-te.
Tinc una de crèdit, Marta.
La venjança és un plat que se serveix tevi, perquè tevi, tampoc t'has esperat tant,
no,
eh?
No.
I a mi m'és bastant igual, llavors també és veritat que no fa molt efecte.
Tu i jo, Marta, som més discrets.
Sí.
Si s'ha de fer alguna cosa...
Perdona, però la Marta Montaner ha tingut moments d'autèntica marranada.
Jo no t'he fet res, Juliana.
Vull dir que no passa res, però que...
No, però...
Escolta, que tots tenim passions.
No, no, sí, sí, no estic jutjant.
Som animals, eh?
Ei, no, tothom, i no, per no tenir-ho, no passa res,
no,
eh?
No, dic tothom d'aquí.
Ah, d'aquí.
Ja, a fora d'aquest estudi,
jo
que no sé.
Animal, que jo ja no em reconec, amb aquella persona que era.
A casa.
Es passa per etapes, mal.
Sí,
ah,
sí,
no,
home, els no, i baixos.
Està clar que la... Jo no sé si és una lua on baix on estan la Jessica i el Manu, però des de luego
estan
és una de
tot,
moviment.
Estan a dalt de tot del Dragon Can.
Sí, després la baixada és més forta, eh?
Sí.
En fi, la Jessica ja havia utilitzat una cançó de Rels B, que és justament la que sona en aquest Instastory, per il·lustrar un post del viatge amb en Manu al Marroc, que van fer fa poques setmanes. És una cançó que es diu Te Regalo, i que us recordo que és d'amor absolut, i que de fet és una cançó que ell, el Rels B, el mallorquí, va escriure per la que és la seva dona, vull dir que li va demanar matrimoni a posterior, i penjant aquest Instastory, on junts canten la cançó i ja acaben de confirmar que aquesta és la seva cançó, i és una cançó que és de dir m'ha salvat la vida, sort que t'he trobat.
Prométeme que nunca te irás de mi vida. Si me pide la estrella te vuelco al cielo. Ya no tengo miedo de que sea mi niña.
Lenta però amb el ritme necessari. Com a anàlisi musical.
M'han follat amb aquesta cançó tantes vegades.
Moltes vegades.
Que Rels hauria de deixar de tocar per respecte.
Perquè avui se l'han fet tan seva
que cada cas seva
en Rels B.
Sí, sí, ja no és
exacte. En raó estaven així, al concert, perquè es pensaven que estaven a la seva habitació.
No, i
saps a mi
aquella...
me la poses un cop més.
Saps el gos de Pavlov, oi? Que associes accions amb sons, amb gustos.
Sí, sí, sí,
és algú molt primari.
S'anaven a treure la roba.
Clar, ja. I senten aquestes notes i diuen, pantalons fora!
Els acomodadors els van haver de posar el làser a la cara.
Treu-te el rabo, mano!
Posa l'Aitana. Pantalons
que
posats
violent,
en Manu.
Eh? Sempre quan ho diu la Juliana és com... Treu-te el rabo, ha dit, eh?
Sí,
és igual.
Sí, sí,
no ho he dit
sí.
mai, aquesta...
No, jo no l'he dit mai.
Crec que mai havia fet servir aquesta paraula.
Jo si intento dir-la, la meva boca em silencia i no surt ni la veu.
No, no sona.
És que tampoc sabria on tirar-la, eh? Treu-te el rabo.
No hi ha lloc, és que no sol haver-hi espai per aquesta frase, però la Júlia no sempre el troba.
La meva vida, sí. De moment, no, no hi ha estat.
Potser amb el Garriga d'aquí poc.
Fa només 3 dies que es va estrenar, i en parla tothom, el documental de l'Aitana a Netflix, Metamorfosis, i ja és el contingut més vist de la plataforma.
Normal, perquè si ja tenia morbo veure'l per espiar per un foradet com era la seva relació amb en Yatra, o també com va passar la ruptura en una mansió amb amigues a Eivissa, que això ho veiem i un dia ho comentarem, ara la cosa encara té més morbo, molt més morbo, perquè divendres en acabar programa, que sempre ens de veritat.
Increïble.
Ho fan sempre
una,
igual.
Ens contraprogramen.
Contraprogramen.
Home, és tot just quan acabem el programa a la una. És quan passa tot. Doncs bé, just en acabar el programa divendres ens va arribar una notícia d'impacte majúscul. I és que, tal com publicava Look, que és una secció d'OK Diario, l'Aitana Ocaña ha expulsat del seu cercle més íntim una persona molt important. Algú que s'havia convertit en la seva ombra. Algú amb qui esmorzava cada dia. Torrades i cafè, perquè això es veu.
Són de torrades, torrada salada?
Quan van a hotel, sí. Amb qui dinava i amb qui sopava. Algú amb qui ho compartia tot. I no estem parlant de cap parella, curiosament. Estem parlant de la seva mànager. Apunteu bé aquest nom. Bé, i després ja el podreu esborrar, perquè si l'ha fet fora...
Sí, clar.
No, però ens donarà història, sí. Aquest nom el anirem sentint.
I tant. Núria Andreu.
Catalana.
Núria Andreu.
La Núria ha estat fulminada de l'equip de l'Aitana pràcticament d'un dia per l'altre i sense que ella s'ho esperés. Segons explica Luc, la cantant va acomiadar-la 4 dies abans que s'estrenés el documental, és a dir, dilluns de la setmana passada, 24 de febrer.
Aquesta noia fot ben bé una setmana aquesta casa pensant, a veure...
Plena,
a veure ara què foto, demanant feina a LinkedIn.
En plena promoció del documental i de tot,
I
eh?
I et diré que era l'endemà, de fet, del concert que va fer la Maya al Movistar Arena de Madrid, on l'Aitana hi va aparèixer per sorpresa. Mm-hmm. O sigui, és que va ser l'endemà, amb tota la ressaca emocional que li va dir, Núria, no cal que torni, recull les teves coses amb una capsa de cartró i marxa.
Ojo que qui digués això no fos el Cosme, eh? El pare de l'Aitana.
Que sigui més una decisió del pare.
Clar,
que de
l'Aitana. Clar, és que no
sabem. Decisió, potser la decisió de l'Aitana, però dic l'execució. Ah.
Clar, perquè dir que no a algú, rebutjar no és fàcil i a l'Aitana potser li costa. No ho sabem. No sabem si això ha estat cosa de la mateixa Aitana, com deia la Juliana, o ha estat una decisió dels caps d'Universal o del pare de l'Aitana. Uh-huh. El que sí que sabem, perquè ho publica el Luc, és que la Núria està enfonsada.
Ai, pobra.
Els va agafar el telèfon als periodistes, entre llàgrimes, i els va explicar que aquest acomiadament l'havia enganxat completament desprevinguda i que en principi tot anava bé entre elles fins dilluns passat.
Hòstia,
de fet, la cita textual és... No puc parlar gaire, però dilluns va ser el meu últim dia treballant amb l'Aitana. Això és el que diu, i el que està posat a l'article. I no deu entendre gaire per què, perquè ella defensa que aquest últim any ha treballat molt fort per l'Aitana i que els resultats de la seva feina són molt visibles.
I, de fet, el primer que vam veure ja amb aquest canvi de mànager va ser que l'Aitana anava en un partit dels Lakers...
Sí, que era molt més pública.
Clar, i que feia
i
coses...
Famosa.
I a nivell internacional, sí. També, saps? Vull dir que jo crec que la Núria Andreu ha fet la seva feina. Em sorprèn molt...
És que igual
que
no
Núria Andreu hagi fet declaracions.
Ah, que hagi fet... Això és que està amb un despit enorme.
Jo li he enviat un mail aquest cap de setmana.
A la Núria?
Sí.
Dient-li què?
No has desconnectat.
Hola, sóc la Juliana... Ni un dia, evidentment.
Oh, ja.
Clarament et coneixerà.
Jo he dit, hola, sóc la Joana Canet, treballo el que no surti d'aquí, un programa Catalunya Ràdio, te l'he explicat una mica, i llavors ja dic, bueno, he vist que ja no treballa de veritat,
no sé si vols venir
no
al programa.
No sé si ho podies confirmar, o si podíem parlar amb tu,
podem perquè fer un ens donessis
algun detall. Seria una conversa molt interessant de veritat, conèixer com treballa un mànager d'una estrella com és l'Aitana.
Sí.
Seria interessant.
Voleu que fem 5 cèntims de qui és la Núria?
Sisplau, aviam.
La Núria Andreu... arriba a la vida de l'Aitana el gener del 2024. Per tant, fa no res. Fa poc més d'un any.
Encara hauríem d'estar en fase d'enamorament.
D'enamorament.
Sí.
Ja et dic jo que el documental, l'amor no es veu per enlloc. Si entreu al seu LinkedIn, podreu veure que el seu currículum prometia èxits. I prometia moneda.
Home, mira.
Perquè va ser mànager de la Rosalía durant tot el 2022, que és l'any de Motomami. Un any molt important per la cantant.
Mm, molt bèstia, sí, sí.
També va ser cap de comunicació i relacions públiques a Sony durant 2 anys i mig.
Ja no té el mail de Sony, que vaig provar d'enviar.
Home, clar, és que ara, en principi, Universal i Sony no són el mateix, no?
Jo dic,
no,
però,
per no,
això,
no, no, no,
competència.
No, no, no,
home,
no
clar, quan va marxar d'allà i home, el Damián es borrà.
S'ocupa molt d'espai.
I bé...
És que per l'espai també, perquè si no treballes allà, no?
Perquè sí, és fora de lloc. Doncs la Núria va arribar a la vida de l'Aitana en un moment de canvi per la cantant, que fins aquell moment comptava amb la seva cosina com a mànager, que és l'Olga de Palma.
Mi padre, yo teniendo 18 años, le daba como mucho miedo que yo fuese por ahí con alguien que no conocía, ¿sabes? Y mi prima, que Olga, que siempre ha sido mega crack, la verdad, como muy hecha para adelante, muy inteligente, como que ayudaba más al manager en aquel momento, que era de la compañía. Y al final luego acabó pues siendo mi manager. Y cada uno tenemos nuestra vida, pero es verdad que quien trabaja conmigo, como que yo requiero mucho de la gente y yo siempre siento que es un juego como temporal.
Quedem-nos amb això, eh?
Sí.
Perquè treballar amb l'Aitana tampoc ha de ser fàcil.
I com es va petar ja la seva cosina, que també, en primera instància, posar-te una cosina, per molt que confiïs en ella...
Ho va posar el pare.
Que, a veure, a part.
Qui és però, el pare?
Però justament, el pare, posant... El pare, que no ha treballat en el món de la indústria de la música, que no en sap res, decidint qui ha de ser la millor mànager de l'Aitana, com si tingués realment dret
a
molt.
Hi ha una cosa, hi ha una cosina que no treballa de res d'això... Hi ha una cosa que he entès, gràcies a veure Metamorfosis, una cosa que he entès de l'Aitana, i és que per què sempre torna amb els seus ex? Perquè no se'n fia de ningú.
Ja.
Perquè prefereix un ex a qui ja coneix que no pas algú misteriós que encara no ha descobert.
Aquella frase castellana tan bona. Sí,
mejor
sí.
Malo conocido que no sé qué.
Que malo por conocer.
Clar, doncs molt millor algú que ja coneixes, i suposo que amb els mànagers igual, inclús quan tenia 18 anys i tot començava. Això eren declaracions de l'Aitana al capítol 6 de Metamorfosis, quan ja s'intuïa que alguna cosa fallava entre la Núria i ella. Per què? Us asseguro que veient-les... Semblava com si portessin 10 anys juntes, en el mal sentit de la paraula. No en el sentit de la complicitat, sinó en el sentit del desgast. Desgast personal, però ni tan sols portaven un any. Poc contacte visual, poca química, que tampoc ho devia posar el contracte, això. O sigui, no és obligatori ser íntimes no, amigues amb l'Aitana. Però tenint en compte que l'Aitana sí que mirava i reia amb altres persones del seu equip, com la Valle, que és una persona molt important a la seva vida i a la seva carrera, i que la Núria Andreu, com a mànager, havia de ser pràcticament la seva ombra 24 hores al dia, tot plegat ja feia pinta que això acabaria petant d'una manera o d'altra.
Allò de que t'agafes mania i ja no hi ha manera, eh? Llavors...
És que es nota que s'eviten la mirada, i la Núria potser ho insisteix una mica més, però l'Aitana de seguida ja desvia i mira cap a un altre lloc.
Però és que ha de ser molt difícil, és que ho diu la mateixa Aitana, que ella requereix molta atenció, bé...
Us informo que m'he tornat a mirar la sèrie.
Marta, sisplau, surt de casa.
No. Marta, traiem.
Aquest fill de què
no,
fas?
No, és que li trobarà la nena. Li trobarà
amb raó, és número 1 a Netflix, perquè Can Montaner estem de papallones, estem ple de papallones, jo no puc sortir de casa. Us porto proves d'aquesta incipient mala maró entre artista i mànager. Perquè, clar, jo ara mateix preguntaré. Núria, què en penses de l'Aitana?
Ella se excede en querer hacer cosas, pero porque tiene una sensación de que si no se puede quedar fuera de la rueda. Por un lado, cuando le pones la agenda llena de cosas, somatiza y se pone enferma. Y al final no puede. O sea, yo a mí al principio me ha costado entender esto. Ella hizo una agenda que es que era imposible.
Per tant, hi havia maneres de treballar que no encaixaven. I la pressió al davant d'un any molt bèstia, culminat per dos Bernabéus que havia d'omplir l'Aitana i que després, clar, el documental això surt a posteriori, van acabar posposats, però en aquell moment ho estaven vivint amb una tensió bàsicament insuportable.
Però que a més, sí, és una mica estrany perquè el paper de la Núria ja és necessari. És a dir, tu ja contractes una nova mànager perquè vols una veu diferent, una veu que t'aporti coses noves, una veu que et digui això no funciona, això sí que sigui crítica amb el que ja tens instaurat.
Pues que Juliana, la tensión entre ellas es podía tallar un ganivet, ¿eh?
Que ahora, por ejemplo, ahora el Bernabéu, ¿vale? O sea, bueno, estos días ya. O sea, a mí me gustaría que tengamos como un método de trabajo para las dos que no sea un desgaste.
Bueno, tú vas a llevar en noviembre y te da todo el Bernabéu preparado, todo por WhatsApp. Me parece, para mí, a mí me genera mucha ansiedad.
Y respecto a hits o no hits, pues yo voy a componer lo que me dé la gana. Intentaré que sean buenas canciones. Nunca entro en el estudio.
Pero hay que pensar en un hit para el Bernabéu, porque el mindset es diferente.
Hòstia, no, quin mal ambient.
Fins i tot es ficava en lo artístic.
Quin mal ambient.
Una mica en tot. No només xocaven amb l'organització i la planificació, amb lo artístic també, sinó també en l'estratègia mediàtica. Perquè quan en Yatra deixa l'Aitana l'estiu passat, l'Aitana, perquè just tenia un concert, va voler obrir-se en canal amb els fans i explicar-ho. I la Núria li va barrar el pas.
Te quedas una sensación rara porque, claro, dejar una relación, ¿sabes? Como terminar una relación no es plato de buen gusto para nadie.
Bueno, y ella quería salir y decirlo. Y yo le decía, no, horror, no, es tu show. O sea, ¿en qué momento en tu show tienes que dar ninguna explicación de nada amoroso? Y ella piensa, bueno, si lo digo ya, ya no me lo preguntarán más. No, cariño, te lo van a preguntar todo el verano.
Y mira, si em diguessis, digues.
Jo estic a favor, eh?
D'això que està dient la Núria. Has vist el documental sencer?
No, però estic a favor de no dir-ho en un concert. I tot i així, encara que no ho digués...
Es va entendre.
Es va fotre bramar el 3 d'agost allà a l'escenari a Colòmbia, a Bogotà, que se'm...
Doncs si a l'Aitana li sortia, jo no entenc per què li va dir que no. Perquè aquesta senyora sembla que tingui una estratègia molt coherent pel que fa a les preguntes sobre la vida personal de l'Aitana. Recordem que la promoció de Cureiri anava dient no responguis, no responguis,
exacte,
no diguis res.
Recomana,
i resulta que després, a l'últim capítol de Metamorfosis, mentre l'Aitana està component aquest proper disc amb cançons que dedicarà en Yatra, la Núria Andreu li diu es que, claro, este breakup se tiene que contar. Aquesta ruptura s'ha d'explicar. Per tant, una persona que està a favor que l'Aitana exploti la seva vida privada artísticament.
Bé, i que...
Llavors,
que
una cosa
no,
no passa
davant
amb
dels periodistes. Clar, que, una línia molt
aquesta
estranya.
Aquesta cosa que a mi em fa emprenyar,
sí,
tio.
Clar.
Jo penso, per què la Núria Andreu va deixar de treballar amb la Rosalía?
Perquè, bé, aquí hi ha molt... Mira, un compte de Motomami d'aquests de Twitter, que sempre publica informació oficial de la Rosalía, va dir que per alguna cosa era. Parla amb ells, tu que els coneixes.
Els de Motomami?
No els coneixes?
Pots
els de
Motomami
Info. Sí, els de Motomami Info. Els envies
un mail.
Els
conec.
Saben coses de la Núria.
Ah.
Com dient, quan es va saber que fitxava per l'Aitana, era com, vale, us la regalem. No ho sé, tot això és rumor, no és informació. Caldrà investigar-ho.
Hauré d'enviar algun mail.
Per discussions, sí, la que van tenir l'Aitana, la Núria Andreu i en Narcís Rebollo, que és un nom que haurem de tenir molt en compte.
Se está hablando de 3 meses de ensayos. Eso significa aproximadamente cerca de 500.000 de gastos.
Estamos en 20 bailarines, 22 con 2 covers.
Pero ¿quién ha sido 20? Porque yo dije 30 bailarines, o sea... Entiendo que sea más caro, pero antes de decidir algo me gustaría que me lo
comentas. ¿Pero lo
hablamos tú y yo? Yo dije 30 en todo momento.
O sea, el nivel de expectativas, entonces, claro, eso fue donde hablando con Narcís dijimos, tío, es que era muy difícil rentabilizar, o sea, la cantidad de dinero que íbamos a perder.
Mira, ya los bailarines, ¿eh? Yo pensaba que la iba a cobrar, pero...
Es una pasta.
Es muchísima pasta, pues he dicho 20.
Aquests dos confabulant en contra de l'Aitana. Mentre ell està al lavabo.
I gravant-ho.
I clar, clar, és que potser ha estat a posteriori de veure el documental que l'Aitana ha dit, escolta, però si aquí tinc una tia que a les meves esquenes ha anat dient coses que anaven en contra del que jo deia.
Imagina't sense càmeres com ha de ser la situació i com ha de ser la pressió que viu l'Aitana si aquestes converses s'han fet públiques com si res.
La sensació és que l'Aitana juga sola i s'ha d'enfrontar a tot el seu equip constantment amb alguna victòria i moltes derrotes, perquè els taurons amb smoking sempre, sempre... guanya.
Llavors em sembla normal que li costi molt tenir confiança amb la gent tot el rato, eh?
I que estigui tan malament.
Clar, patint tota l'estona.
Parlant de taurons amb smoking, us presento en Narcís Rebollo, que és un home de Figueres, casat amb una persona de l'aristocràcia, que és Eugenia Martínez de Irujo, i és un senyor que manava molt a Universal i que des de fa pocs mesos és el president de GTS, que és la branca d'Universal que es dedica a representar els artistes. Doncs en Narcís és un dels noms més presents a la vida de l'Aitana, i la posa entre l'espasa i la paret en més d'una ocasió al documental.
Tema que me preocupa, importante.
Bueno.
Súper, súper, súper importante, ¿eh? Es mantener la agenda de México de octubre.
Ah, no, 100% no.
¿Ves?
No, 100% no, lo siento. O sea, sé que por salud y por mi paz mental necesito sobre todo también componer.
O sea, tú estás a nada de que tengas más audiencia en México que en España.
Es que yo insisto, no me quiero ver, lo siento un montón por decirlo aquí, pero no me quiero sentir acorralada porque yo en ningún momento he dicho que sí a ese plan.
La veu de la indústria.
No li mola gust anar a Mèxic a l'Aitana?
No, i acaba guanyant. Però encara hi ha algú que fa més por a Metamorfosis, que no és ni en Narcís, ni en Yatra, ni tan sols en Cepeda, que gràcies a Déu no hi surt. És en Jesús López.
Ja tinc por, ja tremolo.
El peix més gros de l'oceà, el president i el CEO d'Universal a la península Ibèrica i Llatinoamèrica.
Tot en un despatx, aquest senyor.
Un senyor que mana tant. És que de veritat em fa por treure el seu nom fins i tot aquí a Catalunya Ràdio.
I per què han accedit sortint al documental? Tot això és el que m'estranya.
I queden fatal, és que surten tan malparats d'haver sortit a Metamorfosis. És un senyor que cita l'Aitana i la Núria Andreu a Mèxic per sopar i que li fot una bronca a la cantant que no sé ni com no es va posar a plorar allà mateix, pobreta.
Mi labor es cuidarte. Cuidarte al sentido de... qué es lo que necesitas para seguir creciendo. 2024, tú que eres la jefa de todo, tú dijiste, no giras, necesito trabajar en música. Pero lo peor de la, no es que estés en una zona de confort, estás haciendo un sonido que ya es repetitivo. Y para mí 2024 era eso, y veo que estamos en mayo, y no, hay algo que hemos hecho mal. Ser la número uno implica estar siempre, con mucha atención, por delante de los demás.
Molt gros el que li acaben de dir, ella sencera, ella aguanta i acaba el sopar. És impressionant. I hi ha un altre moment destacat del documental on es fa evident que l'Aitana està més sola que un mussol, perquè, moment surrealista, en Yatra li aconsella parlar amb una astròloga. Bé, molt, necessitem massa context i tenim poc temps. I aquesta astròloga li diu a l'Aitana que ha de passar el dia del seu aniversari a Indonèsia. Perquè, no, si no, tindrà un molt mal any pel que fa salut.
No
vull
ni saber quant li ha costat aquesta astròloga. O sigui, clar, tot per culpa del lladre que només li ha portat coses dolentes.
A l'Aitana, que és hipocondríaca i ferma creient en les energies, li dius això.
Clar.
I clar, no es pot quedar tan panxa. Així que ella es compra els bitllets per passar un sol dia a Jakarta, però tot el seu entorn laboral, la Núria, el Narcís i també el seu pare, la frenen.
Estás en plena gira. Tú no te puedes pegar un viaje de 20 y pico horas, estar allí 12 horas y volverte. Es que es ilógico.
Eso no puede condicionar tu vida, porque entonces te vuelves un esclavo. Entonces eso es lo que me preocupó.
Y luego venía otra semana de muchísimos shows, entonces pues se podía poner enferma, podía pasar cualquier cosa.
¿Y si te pasa algo? ¿Y toda esa gente que ha comprado tus entradas y está esperándote a verte?
Ponía bastante en riesgo la parte del trabajo.
Molt a comentar, aquí.
És que...
Hi ha molt a comentar.
Ja ho sé, ja ho sé.
Bueno.
Ja ho farem, ja ho farem un dia en profunditat.
El tema aquest és...
El tema és molt bèstia. Però perquè aneu veient que l'Aitana té un entorn difícil.
És que cal que opinin de tot el que fa.
Sí, sembla que sí. És el que fan, és el que fan els 6 capítols. Per res, i aquesta és la meva conclusió de Metamorfosis per segona vegada vista Can Montaner, per res del món voldria ser jo l'Aitana.
Hòstia.
Mira que ho sembla que ho tingui tot, a priori, però no em voldria posar en la seva pell.
Em sorprèn molt que aquests peixos grossíssims d'Universal s'hagin deixat gravar
no
i estiguem veient reunions internes.
Et cauen? Bé, et fan pànic, això d'entrada.
Clar, no sé si és la imatge que ens volen
perdent,
projectar.
Surten perdent.
Però és que alimenten tots els prejudicis que ja tenim d'aquestes discogràfiques, saps?
Sí, sí,
especialment
sí, sí.
Amb tota la gent que surt d'Operació Triunfo, que ja pensem, és que segurament els apreten moltíssim, els hi fan molta pressió, no els deixen ser ells mateixos, i de sobte ells accepten sortir donant exactament la imatge
tal
que ja
qual,
tenim.
Tal qual.
Bé, ho seguirem comentant, perquè aquí hi ha una de material que déu-n'hi-do. Víctor Navarro, molt bon dia.
Bon dia. Dues coses.
Aviam.
Veient el documental, entens perfectament que Amaya vagi a la seva bola i no vulgui estar dins de tot aquest món i tota aquesta parafernàlia.
I la força que ha hagut de fer per aconseguir-ho, perquè no,
sí.
És com que pugui, no és com que diguis, no, jo és que vaig a la meva i ja està. No.
I que l'Aitana també es planta, eh? Però el que passa és que són 3 contra 1.
I que també volen tenir carreres diferents.
Sí. Sí.
I la segona cosa, que està plovent ja a Barcelona, donen pluges tota la setmana, i demà a les Terres de l'Ebre, també ho
seguiria. Hi ha un avís a les Terres de l'Ebre,
clar,
sí.
Clar.
Sí, sí. Cuidado amb la pluja, sobretot si us heu de desplaçar.
Molt bé aquest anticentralisme, Víctor.
Sempre. Sí,
aquests
perquè
detalls.
Si no queda només a Barcelona.
No, home, no, molt ben fet. Molt ben fet.
Els de Lleida, els de Girona, ja els informarem en un altre moment.
A Girona
també feien
núvol
al matí, sí. Feien núvol.
Si donen pluges. Mm.
Fem una pausa, molt ràpida, i després comentarem una entrevista que li ha fet l'Esporcito a Gerard Piqué, on parla de com creu que ha de ser l'educació a les escoles catalanes, i parla una mica de què estan aprenent els seus fills a Miami. A veure si tu ens dones algun detall més.
Vale.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Minuts i la una del migdia. Gerard Piqué ha estat entrevistat a 3CAT per l'Esporcito. És una conversa d'uns 20 minuts on parla, entre d'altres coses, de com és la seva vida després de retirar-se com a futbolista professional.
Jo, quan em retiro, conversa típica amb companys teus que es retiren abans que tu i et diuen, Gerard, cuidado, que quan et retires la rutina no és la mateixa.
Avorrida, no?
Durant 20 anys has estat entrenant pels matins, t'aixecaves, no tindràs res a fer... Busca't algun entrenament. Jo m'ho vaig prendre molt en sèrio i dic, m'he passat 25 pobles. Estic massa de bòlit, m'agradaria arribar un cap de setmana, estirar-me i no fotre res i no és el cas.
És un tio que va estressat per la vida, Gerard Piqué, tu que el coneixes, sí. Víctor.
I en una setmana potser està viatja i està, no sé, a 5 països diferents. Vull dir, és una barbaritat. Jo recordo, vam gravar, va tornar ahir de Miami i gravàvem al matí un vídeo amb Ibai, al Cupra, on es juga a la Kings League. Van gravar 2 hores, ell acabava d'aterrar i va agafar el cotxe i va pujar a Andorra, perquè té l'equip de futbol. Mm-hmm. O sigui, això en un dia, en un matí. Vull dir, és una vida... Però, bueno, així també es distreu. És veritat que si no pares quiet i es distreu...
Així no penses en els teus problemes, eh?
Clar, així estàs tot el dia...
Ocupat.
Tot el dia fent coses,
sí. Amb l'empresa. Tu vas viure aquest moment quan ella es retirava i es dedicava al món dels negocis? O... El vas conèixer més tard?
Jo el vaig conèixer més tard, però és veritat que ja m'havien explicat alguna del que s'estava cuinant alguna que era la Kings League. I llavors tot va venir de tot seguit. Era com, bueno, es retira, vaig anar al camp quan es va retirar, me'n recordo perfectament de l'últim partit al Camp Nou, i ja està, llavors, doncs això, ja es retira Gerard Piqué i ja comença l'altre, però és que l'altre ja havia pensat abans, vull dir, era tot. I allà el vaig conèixer bé quan mesos després munta la Kings League. Però sí, i ja es parlava molt a la ciutat, en segons quins cercles, que tenia una idea, una cosa nova de futbol, o sigui, ja estava pensant en altres coses, sí.
Hi ha un moment que l'Esporcito li demana, a part de treballar tant i no parar, quan tens un momentet, quina és la teva idea de felicitat perfecta?
Quan més feliç sóc, de veritat ho dic, tinc la gran sort de tenir una casa a la Cerdanya, és anar a la Cerdanya, arribar, fotre el foc, m'agrada molt l'hivern, l'estiu no m'agrada tant, és fotre el foc a terra... i no fotre res. I fotre Netflix o una sèrie i potser menjar-me tota la sèrie. Això és l'hòstia. Menjar fuet, tallar fuet, que me'l tallo jo allà, ta-ta-ta-ta, ja està. Si és que no necessites més. Una truita, que em sé fer una truita. Si demano l'hòstia, pues, sopa de galets amb... Ja està. Si és que no necessites més a la vida. De veritat t'ho dic. I després lluitem i tal, i volem les coses més grans i tal. Ja està. Que després les coses van millor, pues, sa puta mare. Però si no, és això.
Només una caseta a la Cerdanya, les molt assequible per tothom.
Les petites coses.
La resta t'ho compro. Però és veritat que el detall de la caseta a la Cerdanya, bueno, per algunes persones està més proper i per altres és una mica més complicat.
Hi havia molta gent que deia...
Tenint en compte que la gent no pot ni pagar-se un lloguer a la ciutat.
Molts comentaris de tinc el fuet, tinc el foc.
La sopa de galets, sí. Amb sort.
Sí. Ell és més partidari, dit això que dieu, de la Cerdanya que de la Costa Brava. Vull dir, ja, sí, d'entre els que tenen calés i aquesta lluita que és millor, doncs
ell... I que discuteixen d'aquestes coses.
Sí. Sempre diu que molt millor tenir una casa a la Cerdanya que a la Costa Brava. I a més, us diria, el plat preferit de Gerard Piqué, i però és que no sé si ho ha dit alguna vegada.
Per menjar o que li surt bé
fer-lo? Per menjar és el fuet amb Nutella.
Què dius ara?
T'ho dic en sèrio. És un descobriment que va fer i llavors...
Però suca el fuet a dintre la Nutella.
I s'ho menja. Sí,
això hi ha molta gent, que a les xarxes n'ha fet una mica de bandera.
Sí.
A la gent li agraden aquestes barreges estranyes. Sí. A mi de petita m'encantava sucar les patates chips en el cacaulat.
Molt bé.
Vale, contrast, sí, en realitat.
És una altra cosa que us uneixen.
A veure,
tantes coses.
Però dic una cosa, bé que ens fotem formatge amb marmelada i no sembla cap bestiesa, saps? O sigui, com que hi ha coses que tenim normalitzades i després ens fa un escàndol. Fuet amb Nutella.
Després ens ho serveixen a un restaurant Michelin i diem que és una genialitat,
eh? I ens ho mengem. Ai, que hipòcrites som tots plegats.
Doncs sí.
I nitrogen i coses rares, sí.
En Piqué, banda de fuet i la Nutella, se'l veu preocupat pel tema de l'educació.
Que es faci conseller.
Compara l'educació que
per
ell va
favor,
tenir
no.
a la seva escola aquí a Barcelona i creu que en els nens, sobretot d'ara, els haurien d'ensenyar coses per solucionar els problemes de la vida real i no s'està fent.
La meva educació, la que vaig viure jo vaig anar a la Saigona Nova, superorgullós. En aquell moment l'educació, ara no sé com és, perquè els nens els tinc a Miami i als Estats Units van a un altre, és un altre rotllo. L'educació que jo vaig rebre, almenys, era com molt d'empollar, vomitar-ho en un examen i te n'oblidaves. Si històries, si... No hi havia assignatures de... De quan siguis gran, de que et donguin eines per viure, per... No sé, exercicis com... busca't la vida i tens que anar des de Plaça Catalunya fins a Mollet i has de buscar la manera més barata... O sigui, exercicis de veritat de que després ho replicaràs i tindràs que fer-ho.
I ara proposa una assignatura que els seus fills ja estan fent a Miami.
Parlar en públic, per exemple. Parlar en públic és superimportant. En algun moment de la teva vida has de parlar en públic, sigui amb la teva família, sigui amb la teva empresa. Hosti, mai, almenys a mi, repeteixo, és algo molt personal, perquè jo sé que hi ha escoles i col·legis que ho fan de manera diferent, no es parlava en públic, no t'ensenyaven a parlar en públic. Això és des de ben petit. Els meus nanos, és que flipes. O sigui, amb 10 anys, 9 anys, 8 anys, fan unes exposicions, fan unes, es preparen unes coses que dius, tio, jo això no ho havia fet, però és que ni amb 15 ni amb 16.
Estic a favor del que diu, eh?
Però o sigui, suposo que parla dels seus fills des del privilegi absolut, no?
Sí, bueno, i també des del... O sigui, jo trobo que fins i tot per ser Gerard Piqué, que moltes vegades és veritat que té aquest punt de xuleria, és a dir, hi poso prou a distància de dir, estic parlant de l'educació que vaig rebre jo i el que m'hagués agradat rebre, no? No tant de com estan les coses ara, perquè admet no tenir-ho del tot controlat. Trobo que no diu cap, que no diu cap borrada, la veritat.
Ell també...
Potser voldria haver anat a l'esplai, perquè és lo típic, eh? Lo de, estàs a plaça Catalunya i has d'anar a Mollet i no tens manera... Això és típica activitat del gincama de l'esplai.
Ell també diu, i sempre ha defensat, que els nens no se'ls hi ensenya, per exemple, temes de nòmines, temes de calés, tot això que no ho aprenen, i que al final a la vida real ningú t'ensenya...
A fer la declaració de la renda, aquestes
coses. Tot això,
coses.
Que és necessari.
Ho hem de deixar aquí, seguirem comentant... Bueno, les declaracions d'en Piqué i el que passi i expliqui els propers dies. Víctor, que vagi molt bé.
Que vagi bé i felicitat als Márquez, a Can Márquez.
I tant, que
els
han guanyat. Que han guanyat.
Comença bé el dia cuidant-te per dins amb Activia. Esmorza el nou Activia Kefir. És boníssim. T'agradarà a tu i al teu interior. I a més, la seva recepta única conté llevats de kèfir i probiòtics naturals que arriben vius a la teva microbiota. Activia. Tot comença dins.
Però has de provar el kèfir, eh, Víctor?
Sí, ho provaré. I encantat de provar.
Ho deixem aquí. Demà hi tornem a partir de les 12. Que vagi molt bé.